una branca baixa, silenciós, reposes. Amb les ales esteses has planejat suau. Abans que el teu reialme es desfés de les roses i en els teus ulls morissin espurnes de cel blau. T'embriaga el silenci, t'inquieten les ombres, gires el bec esquiu vers l'orient desert. Mai no sabràs per què amb el teu vol a ombres una llenca de terra i una mica de verd. Ara t'esglaia el vol d'una fulla despresa, el crit desesperat d'un llunyà ocell de presa i la nit infinita que plana damunt teu. Et fascina una estrella dintre l'aigua somorta i les llances dels joncs sota la claror lleu d'aquesta flor d'argent que la tenebra porta. Hem sentit el poema de Mercè Rodoreda, Ocell, inclòs en el recull Agonia de llum, publicat per Angle Editorial l'any 2002.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bona nit, amics i amigues. Avui és dilluns, per tant, aquí a Ràdio, a Punt 7 Ràdio, tenim Tirant de llibres, que és el programa número 156. Ja portem ja una bona colla d'anys fent-lo i avui doncs, tenim tot un llistat de temes i d'espais, un programa ben atapeït. Bona nit, Francesc. Ai, bona nit, Jordi. El Francesc, hola. El tenia a Barcelona.
Sí, sí, bona nit, Joan. El Francesc suposo que ja no deu ser en aquest moment a l'altre extrem del fil telefònic, però fa un moment hi era i ens ha llegit el seu poema. Jo no sabia si tothom estava, doncs, vigilant que havia de ser una comunicació telefònica. Bé, si més no, aquí ens preocupàvem una mica per coordinar totes aquestes entrades i sortides que porten també la gent de l'equip tècnic. M'estic referint a Gemma Grau i
Alba Sevilla.
I Alba Sevilla.
Que venim tenint doble persones aquí controlant el servei tècnic.
Bé, doncs això, si avui és dilluns això és Tirant de llibres, o si és dimecres també és Tirant de llibres.
Vinga, comencem doncs amb la crònica. Des de València, la nostra benvolguda Empar Morelló ens parlarà de les cròniques i notícies informatives que passen a les Terres del Sud. Des de Barcelona, Carme Sánchez també s'informarà de les notícies que hi ha a Barcelona i arreu del Principat. Això després d'aquest espai, jo mateix, amb un espai de literatura universal, parlaré d'un llibre de Colm Tóibín, que es diu Brooklyn, precisament, un llibre interessant, doncs d'un autor que moltes vegades aquí és desconegut, però que realment arreu del món té molt d'èxit, també. Després, el Jordi, què ens farà, Jordi?
Bé, a l'editorial parlaré de la sentència del Tribunal Suprem. Faré un repàs molt succint de l'estat de la qüestió i també donaré la meva opinió a través de la d'un autor que ha reflexionat sobre la qüestió.
Seguirà l'Emili Roig, que ens parlarà en un espai de literatura catalana sobre una autora clàssica i de l'època medieval, Sor Isabel de Villena, i del llibre Vita Christi. Això serà cap a la meitat del programa aproximadament. Després, l'espai de lletres i música, jo mateix us presentaré el tercer homenatge català als Beatles amb la cançó Something, una cançó que va ser també ja emblemàtica a la seva època i que, per tant, doncs, i que del qual també hi ha una versió en català. L'Helena Martínez Pons, sobre el fer literari, no a llibres a la carta, que sempre es feia aquest espai, avui ens parlarà sobre Umberto Eco, un autor de sobres coneguts pels que ens escolten, que és un llibre d'aquest autor que es diu El cementiri de Praga. Després, el noticiari, si hi ha temps, sempre el noticiari esperem que hi hagi temps i tothom vagi a l'hora, per parlar de notícies i comentaris de l'actualitat. I, finalment, el Francesc es llegirà la frase i amb això acabarem el programa. Per tant, comencem.
La crònica.
Bé, ja tenim el nostre telèfon, el nostre benvolgut Empar. Bona vesprada, Empar, què ens expliques des d'allà?
Hola, bona vesprada, Joan, i hola a tots els que ens escolten i les persones que estan darrere de la ràdio o de l'emissora o d'internet. Què us explique? Mira, bons i mals temps per al valencià. Bé, la Conselleria d'Educació ha previst un pla de foment de la lectura en tots els centres escolars. Penseu que el nostre benvolgut conseller d'Educació doncs, té preferències sobre l'anglès i el xinès, però ara, ves per on, ha dit que va fer a posar en marxa un pla de foment de la lectura, perquè així s'incrementarà, diu ell, la competència lectora dels escolars, tant d'infantil com de primària com de secundària. Però ves per on, que el valencià no apareix per enlloc. El pla, segons el senyor conseller, diu que és un pla de responsabilitat de l'equip docent, que, bueno, d'alguna manera desenvolupa aquesta competència lectora, no? Ja. I passarà per les biblioteques de la majoria dels centres, però el pla ni té dotació pressupostària ni parla en cap moment del valencià.
Pot ser que faci llegir Franco ese hombre i
no
coses d'aquestes
històries, no? No sabem massa bé. Sort que, d'una altra banda, i per a deixar-lo ben clar, l'alumnat Erasmus que ve a València, sobretot a València, està demanant sobre manera el valencià. S'ha fet un estudi perquè hi ha moltíssimes més peticions realitzades en demanda de cursos en València, tant a la Universitat de València com a la Politècnica. Dic, més demanda realment de l'oferta que existent. Per aquest curs han fet més de 280 peticions i només s'han pogut matricular un total de 180 alumnes.
Carai.
Només.
Caram.
Així que 100 s'han quedat, diguem-ne, un poc perduts. S'havien fet com dos tandes, no?, de cursos. En el primer s'havien rebut 138 sol·licituds i només hi havia 40 places, i en el segon i tercer s'havien rebut 46 sol·licituds per a 20 places ofertades. Bé, d'alguna manera el que es tracta ara de fer, i això, en això està la Universitat de València i també la Politècnica, és incloure la iniciativa en cursos intensius de llengua per als Erasmus que s'oferten arreu de la Unió Europea. Són programes especials per a potenciar altres llengües que tenen menor difusió, diguem-ne, en els països d'on provenen aquests Erasmus, no? I també al mateix temps l'Erasmus europeu o aquells cursos de llengua també volen potenciar no només el valencià sinó també el flamenc, el neerlandès, el suec, el polac, el txec o el letó, entre d'altres, no? Els cursos venen a durar entre dos i sis setmanes, com a mínim d'unes 60 hores del total de les classes, i bé, i en principi ja us dic que estaven molta demanda. Així que per contrastar un poc l'acció del senyor Font de Mora, ahir ho tenim prou bé. I, d'altra banda, un altre esclafit per al senyor Font de Mora és que el síndic havia demanat el valencià a la pàgina web de Benimeli. Benimeli és una població que tenim en Alacant, que en principi havia ofertat o tenia la seva pàgina web institucional en valencià també, cooficial. I bé, hi va haver un problema i al final només es podia consultar en castellà. Doncs el síndic obliga a l'Ajuntament a ofertar-la també en valencià, tal com diu l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús, vaja. Així, d'alguna manera. I després, més coses. Els més menuts, però vos dic, els més menuts de Bolquers. S'acosten els llibres a la localitat de Massanassa. La localitat de Massanassa, que està així a la voreta, a l'Horta, a la voreta de València, ha obert un espai a la biblioteca que es diu Benvinguts a la lectura i és un programa que està adreçat als neonats, als que acaben de néixer o tenen pocs mesos, no?, els xiquets de bressol. Durant el segon semestre de 2010, tots els xiquets que van néixer es van fer un carnet a voluntat, diguem-ne, o a iniciativa de l'Ajuntament i de la biblioteca. Així que, com que la iniciativa va prendre prou força i prou cos, perquè no només són les saques xiques de Boquet, sinó també els pares que s'acosten, doncs l'Ajuntament de Massanassa ha potenciat aquesta iniciativa i tot sembla que va prou bé, prou bé. I després, estic a punt d'eixir-me de l'hora, no? No sé
si... Sí, sí, quasi,
us
quasi.
Us dic una cosa només. Podem anar a veure el Dagó i Dagom amb les seues nits de Sant Joan des del 25 fins al 30 de gener al Teatre Olímpia. Les cançons ja sabeu que són de Jaume Sisa i la direcció és de Carles Alberola. I bé, jo crec que és una oportunitat fantàstica per recuperar aquesta obra de la nit de Sant Joan.
Però si que parles d'obra, t'he de dir que vaig tenir el goig ahir d'assistir al Teatre Romea de Barcelona de la representació de Posa'm les ulleres, em sembla que es deia, no?
Aquella exacte. Vas assistir, et va agradar o què?
Que vas anar a veure tu també a València, no?
Sí, sí, aquesta va estar en València, crec que un poquet abans de l'estiu, per febrer o març de l'any passat, no recorde ben bé.
Doncs ara es feia aquí fent...
Us va agradar o què?
Molt, molt.
Molt,
molt. Bé, impressiona,
fantàstica,
molt bé.
Fantàstica, tot, molt bé.
Tots els personatges, des del Miquel fins a la ballarina,
fins al
que fa de Vendres Tallers i la tavernera, no? Vull dir, tots aquests personatges van ser realment fantàstics i bueno, la gent fins i tot aquí va aplaudir, però
a rabiar.
A rabiar, sí. Sí,
bueno, suposa que aplaudiran també a rabiar ara dins de no res perquè presenta Raimon allí el seu rellotge d'emocions.
Ah,
ara
sí.
En febrer que trau el disc i crec que el presenta directament allà al Tívoli de Barcelona.
Doncs...
Esperem que també siga aplaudit a rabiar.
Sempre té que siga el Raimon a tot arreu on te va, no?
Molt bé.
Doncs vinga, Empar.
Una abraçada i fins a la propera setmana.
Igualment, Empar.
Adéu.
Fins ara. Adéu. Tenim ja el telèfon la Carme Sánchez, des d'aquí, des de Barcelona. Bon vespre, Carme. Com van les coses per aquí, a Cap i Casal de Catalunya?
Hola, bona nit. Molt freda nit, la veritat. Aquest matí a menys un.
Menys un.
A menys un.
Aquí a la vora de Barcelona, que és on treballo, a menys un, sí.
Aquí menys cinc, però és igual, aquí sempre
menys
fa més fred.
Però és igual.
Sí, a la nit, sí.
Amb la jaqueta d'anar a esquiar, o sigui, vas traient capes. És l'època de l'any que et sents més gras. A part de les vacances de Nadal, que tothom s'ha engreixat, amb la quantitat de capes que tenim, encara som més grassos.
Sí.
Bé, doncs, què tal si comencem?
Vinga.
Val. Comencem, per exemple, per Barcelona. I és que aquesta setmana hi ha dues coses que m'agradaria destacar. La primera és una conferència que es titula Maragall i les festes religioses. A cura de l'Anna Maria Blasco. Es durà a terme el dia 26 de gener a les 19 hores i més o menys finalitzarà a les 21. I es farà l'auditori de la Fundació Maragall, que està al carrer València 244, al primer pis, a Barcelona Ciutat. Dins el cicle de les idees religioses de Joan Maragall, que ha organitzat la fundació que porta el mateix nom, el cristianisme i la cultura es tractaran en aquesta conferència i sobretot en commemoració de l'any Maragall 2010-2011. No? És imprescindible fer una preinscripció prèvia. Una inscripció prèvia a la Fundació Joan Maragall i és de 30 euros i dono l'adreça del lloc web, que és www.fundaciojoanmaragall, tot junt en minúscules, .org, d'organització. Bé, la segona cosa que podem fer a Barcelona aquesta setmana és anar a veure una exposició, aquesta sí, gratuïta, una de Cal Otra d'Arena, que diuen els castellans, que es diu Salvat Papaseit, poeta posa
avantguardista, poeta avantguardista.
Gràcies. Poeta avantguardista català.
Sí.
El dimecres 26 de gener hi ha una visita comentada a les 11 del matí i es podrà visitar, bueno, té un horari una mica especial perquè és des de les 11 del matí fins a les 21 hores, fins a les 9 de la nit. Normalment les exposicions tanquen molt més abans, tanquen aproximadament en horari comercial, allà a les 8 ja pleguen veles. Es fa a l'espai, al claustre de l'Espai d'Art Santa Mònica, a la Rambla número 7, que és a Barcelona, allà on teia Colón, enteneu?
Sí.
I és una exposició que repassa la trajectòria vital i bibliogràfica del poeta de... i es pot anar a veure des del dimarts fins al diumenge, i l'entrada és gratuïta. Bé, i de Barcelona fem un salt i anem a Girona, i us proposo una veure Amnèsia, que és una exposició de fotografia que ens dirigeix cap al nostre propi jo. És a dir, Com ens veiem nosaltres mateixos? Què és el més profund del nostre sentit ésser? Nosaltres no ens en recordem dels records que hem viscut, no de tots, només focalitzem algunes coses. Només recordem escenes del nostre propi jo en moments concrets de la nostra vida, de l'experiència vital. Tenim un néixer físic, una aparença física, però l'essència que portem dins no neix, sinó que ha estat sempre allí. I aquesta exposició és d'una artista catalana que es diu Anna Bahí. La comissària de l'exposició és el Martí Artalejo i la podem anar a veure al Centre Cultural La Mercè a Girona. I bé, anem fent ruta per Catalunya i anem cap a les Terres de Lleida. I us proposo, l'Amparo us deia una obra de teatre, doncs jo us en proposo una altra. És una obra de teatre que es diu Un Déu Salvatge i es farà al Teatre Ateneu de Tàrrega, a la plaça del Carme, número 12, a Tàrrega mateix, el dissabte 29 de gener a les 22 hores. El preu són 20 euros. La direcció de l'obra és una obra d'una escriptora que es diu Jasmina Reza i la dirigeix un director bastant novell, que és el Tamsin Townsend, perdó per la pronunciació.
No, bastant aproximada.
Bastant aproximada, no?
Jordi sap molt d'anglès.
Townsend, perdó. I els intèrprets són la Roser Camí, el Ramon Madaula, molt consolidat com a actor, la Vicenta Andongo, que feia temps que no la veia, i l'Òscar Rabadán. I explica, us faig una petita sinopsi, que explica la història de dues parelles de classe benestant que es reuneixen per resoldre doncs, un petit conflicte que ha enfrontat els seus fills. Allò típic, no?, que passa a dos nens que s'han barallat a l'escola, etc, etc, no? Allò que sempre veiem nosaltres a la sortida d'una escola, m'has pegat, no sé què. I uns i altres ens mostren inicialment tolerants, conciliadors, però és que de seguida sorgeixen les primeres diferències, que és que acabaran enredant-los en una discussió molt més encarnissada i violenta, sobretot violenta, que molt més violenta que la dels mateixos nanos, no? I sobretot aquesta obra fa una crítica despietada contra la hipocresia, les convencions socials, i que la veritat és una de les constants en les obres de la Jasmina Reza, que és una autora d'èxit que utilitza la ironia per disparar els seus dards, no? També ara d'aquí de Lleida saltem a Tarragona, i és que hi ha una exposició que es fa a l'estació d'autobusos de la plaça Imperial Tàrraco, que es diu De Pas. Clar, tracta, doncs han fet un seguit de fotografies sobre els viatgers, dintre de l'estació creativa, que és un programa d'intervencions artístiques que es desenvolupa a l'estació d'autobusos de Tarragona. Des de l'art contemporani, reflexiona sobre el nostre entorn social i la cultura més immediata. Incideix sobre la importància de l'espai públic. I per últim, recordar als nostres oïdors que comença la temporada de calçots, que tots aquells que vulguin fer un àpat així amb amics, que se'n vagin cap a Valls. Aquest cap de setmana Valls estarà, si fa bon temps, estarà bastant ple de gent.
Molt bé.
Fins aquí la meva secció.
Moltíssimes gràcies, Carme.
Vinga, ens veiem sentim la setmana que ve.
Molt bé.
Vinga.
Adéu.
Adéu.
Literatura universal.
Bé, hem dit abans, com parlàvem de tot el... les coses, els espais que parlàvem avui, doncs que hi hauria un dedicat a la literatura universal i parlarien de Colt Toivin, amb el llibre Brooklyn. Brooklyn, evidentment, és un barri de Nova York, prop de Manhattan, el fos pont de Brooklyn, i allà doncs, és on es desenvolupa aquest llibre. Aquest està publicat per Editorial Amsterdam Llibres, a Badalona, reivindiquem que no tots els llibres han de ser a Barcelona, sinó qui els ha de llibres i Amsterdam, doncs ho fan a Badalona. El 2010, fa molt poc que ha sortit aquest llibre, té 238 pàgines i té un preu de 18,90 euros. També diem que si durant aquesta emissió d'aquesta ressenya algú ens truca a la ràdio, recordeu que és el telèfon 93-864-1221, li regalem el llibre. Aquest llibre li regalem, però s'ha de trucar, eh? Ja posarem un espai que hi hagi, no? Mig fer, però sí que pot trucar ara mateix. Col Toibin manté una estreta relació amb Catalunya, és un autor especial. De fet, des dels anys 70 ha viscut en alguna ocasió llargues temporades a Barcelona. Malgrat aquest fet i haver publicat Omeix to Barcelona, la seva obra no ha estat traduïda al català excepte dos llibres. Un llarg hivern el 2007, a La Campana, i aquest, Brooklyn, a l'editorial Amsterdam. I Toibin està considerat com un dels escriptors irlandesos més importants del món. La seva obra parla força sovint de la seva Irlanda natal, de la seva homosexualitat i de la literatura. Són els temes bàsics de la seva obra. Parla perfectament el català i actualment passa dos mesos a l'estiu del Pallars. I, per tant, doncs, està molt familiaritzada amb el que viure que tenim aquí. Se'l podria considerar, alguns el consideren, com un ambaixador de Catalunya als Estats Units i a Irlanda. Hi ha la pàgina a la Wikipedia on podeu consultar tota la seva, diguem-ne, obres que no m'entretiré aquí llegir. El web personal és molt fàcil de recordar, és www.coltoibin.com, Coltoibin, evidentment sense cap accent ni res, .com. I és en anglès, això sí, és en anglès aquesta pàgina. Recomaneu el visionat de diversos vídeos on se li fan entrevistes a VilaWeb Televisió. Navegant per internet, trobarem que hi ha algunes persones que no els agrada aquest llibre. I, en canvi, n'hi ha d'altres, que són la majoria, que els encanta. En el primer cas, critiquen que no hi hagi acció en la seva trama i que tot plegat vagi a un ritme lent. Els entusiastes de la novel·la diuen que es tracta de presentar una obra de treball intern dels personatges i de descripció de la migració per part del poble irlandès a Estats Units i que, per tant, no cal que hi hagi tanta acció, sinó més aviat reflexió. Nosaltres ens decantem per la segona opció, perquè creiem en els arguments anteriors i afegim que la part més impactant són, precisament, les interaccions entre tots els personatges i la fi de la innocència. Si un vol acció, que llegeixi una novel·la negra. Simplement, ja n'hem parlat aquí molt, i ens agrada la novel·la negra, però això no és novel·la negra, això és novel·la, diguem-ne, psicològica. A més, el destí, de fet, és també un dels grans temes que planen sobre aquesta història de migració, ambientada als voltants dels anys 50 del segle passat, és a dir, del segle XIX, que es concreta al barri de Brooklyn. Perquè malgrat el protagonisme que hi té el fet migratori, serveix Toibin per parlar dels factors que influeixen en la construcció personal, en el camí cap a la independència i la individualització, cap a la maduresa, i sobretot per preguntar-se fins a quin punt és possible aquest procés de maduració de trencar amb el destí, sobre el fet de no saber o no poder o no voler escapar-ne, sobre el camí que els altres ens trien, les decisions que no prenem o la submissió a allò que de nosaltres s'espera. Així doncs, la darrera novel·la de l'autor irlandès és, en primer lloc, i sobretot, una història de formació personal, situada, això sí, en un context i amb un rerefons tan present que fa que sigui també un relat de la migració. La migració, però, no tant com un fenomen global, sinó des del detall d'una història particular, la d'una qualsevol de tantes persones que al llarg del segle XX feren el recorregut entre Irlanda i els Estats Units. La construcció de personatges i d'ambients, de vegades amb unes poques pinzellades essencials, contribueix decisivament a dotar d'ànim a la història. Els retrats antitètics de Ailis i la Rose, la germana major, per exemple, l'atenció pels detalls en la caracterització de l'època, la descripció minuciosa de la vestimenta i dels dos llocs on transcorre l'acció, és a dir, la societat tradicional i un tant claustrofòbica d'Enniscorthy, ciutat on va néixer l'autor precisament, que és on surt el llibre i on la protagonista viu al principi, enfront de la formació del Brooklyn multiracial i multicultural, encara amb un cert racisme latent que hi ha present. També destacarem l'ambient tan vívid com la dispesa per a joves irlandeses de la senyora Coebe, on se la llegeix a la Ailis, o els grans magatzems Batrossis, on treballa la protagonista, amb les jerarquies socials que aquests llocs comporten. També podríem afegir el poder de l'Església Catòlica com a guia i control de la joventut irlandesa a Amèrica. Tot plegat ens porta a la conclusió que, tot i la formació personal que aquest fet se'n deriva, no es podrà desenvolupar perquè hi ha factors que alteren el destí que hom havia desitjat i que els somnis de llibertat acabaran allà on van començar. Tot i que l'aprenentatge rebut el servirà per encarar amb una altra visió molt més rica i potent la realitat que viurà finalment. Recomanem, doncs, aquesta obra per les qualitats que ara descrites i per la lleugeresa de la seva lectura que, tornem a dir la referència, Kolb, Toibi, Brooklyn, editorial Amsterdam Llibres, Badalona 2010, 238 pàgines i 18,90 euros. Com que no heu trucat, no us quedeu sense llibre. Seguim.
L'editorial.
L'últim dia de classe abans de les vacances escolars, la vigília de la investidura d'Artur Mas com a 129è president de la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Suprem, integrat pels jutges Santiago Martínez Vares García, Segundo Menéndez Pérez, Celsa Pico i Enrique Lecumberri Martí, i presidit pel conservador Ricardo Enríquez Sancho, es va transformar en un immens tronc de Nadal i va cagar una sentència favorable sobre els casos concrets de tres famílies que reclamaven que els seus fills poguessin fer els estudis en castellà a Catalunya. La sentència se situava en la mateixa línia de beligerància en què ahir s'expressava el polític del PP, Javier Arenas, respecte al cas suposat que a un nen andalús se l'obligui a estudiar en una llengua diferent de la pròpia. Fixeu-vos com són les coses, que ningú interpreta l'amenaça d'Arenas en relació a un hipotètic nen andalús que estudia en un país estranger on es parli una llengua oficial diferent de l'espanyol, sinó que el senyor Arenas ha sabut fer entendre perfectament que les seves bravates només s'apliquen als nens andalusos infaustament caiguts sota les urpes d'una administració autonòmica amb competències plenes en matèria d'educació, però sense competències exclusives en matèria de defensa i de justícia. Ah, i no espereu tampoc cap mena de reciprocitat per part del senyor Arenas per als nens amb llengua familiar diferent de l'espanyola que estudiïn a Andalusia, tinguin la nacionalitat que tinguin, perquè el dret que invoca el senyor Arenas és simplement el dret de conquesta i espoli. La sentència del Tribunal Suprem instava que el castellà reintroduís a l'escola com a llengua vehicular, emparant-se en una sentència anterior del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, coneguda 24 hores abans de la manifestació del 10 de juliol de 2010. Bé, per donar una resposta sòlida i coherent a aquesta mena d'incitacions que ens venen des de fa un temps, he triat un article publicat pel lingüista i professor de la Universitat de les Illes Balears, Gabriel Bibiloni, l'any 2003, al Diari de Balears. L'article es diu Sobre la imposició de llengües, i fa així. En el món hi ha dues classes de llengües, les que s'imposen i les que no s'imposen. Una característica essencial de les que s'imposen és el fet que la imposició no és percebuda per ningú com a tal imposició, i d'altra banda, pel que fa a les que no s'imposen, el més mínim requeriment del seu coneixement o del seu ús, tot d'una apareix inevitable la barbolla de la imposició. La noció d'imposició de les llengües realment imposades no existeix simplement perquè tal idea no entra en la discussió pública. Una propietat bàsica de les llengües sanes i normals és la seva imposició implacable. Aquí l'espanyol va ser imposat després d'una conquesta militar pel despotisme borbònic i contra la voluntat indefensa de la nostra gent, imposat a cops de lleis i decrets, del rentat de cervell de l'escola jacobina, de càstigs als escolars a base de habla en cristiano i amb altres mètodes que tothom sap. Que no ens diguin que això és el passat i que l'estatus actual de l'espanyol és una exigència de la presència d'un nombre important de persones hispanoparlants a casa nostra. Primer, perquè sense els fets persecutoris esmentats, ara no hi hauria una massa d'hispanoparlants monolingües per molta migració que hagués vingut. I segon, perquè molts de parlants d'una llengua forana que hipotèticament s'establissin a terres castellanes, mai de mai aquesta llengua forana seria obligatòria per tota la gent que viu en aquelles terres. Raó d'estat, tant en el segle XVIII com ara. Allà on hi ha dues llengües, la imposada és la que no es veu com a imposada, perquè els imposadors han sabut fer passar la imposició com a ordre natural. És a dir, han aconseguit que la gent en tingui la mateixa percepció que la que té la gent de qualsevol país de la llengua natural d'aquell país. Però déu-n'hi-do si està imposada, déu-n'hi-do si aquí està imposat l'espanyol, no solament perquè l'imposen la Constitució espanyola, única llengua oficial de l'Estat, deure constitucional de saber espanyol, i un centenar i mig de lleis espanyoles, o perquè tots els centres d'ensenyament primari o secundari l'espanyol és obligatori i s'ha d'aprovar, sinó perquè en general la imposició és un mecanisme social i una peça clau del sistema. Les proporcions de català i espanyol en l'oferta de productes de mercat et fan l'espanyol radicalment obligatori si vols consumir com els altres. Viure aquí sense saber espanyol és impensable. Una persona que no sabés espanyol no sols restaria atrapada a les xarxes d'exàmens escolars, oposicions o entrevistes per la selecció personal, sinó que la mateixa societat s'encarregaria d'aixafar-la des de la infància amb el mecanisme de censura i la ridiculització. Més encara, no es tracta sols de saber espanyol, sinó de la necessitat de parlar i escriure un perfecte espanyol amb la fonètica d'un natiu i sense rastres d'interferència al català. Encara hi ha en aquest debat una altra perspectiva, la del futur. Per moltes voltes que li facin, per efecte del desequilibri fonamental que hi ha en les situacions de bilingüisme social, les llengües que no s'imposen acabaran sent substituïdes per les que s'imposen. Aquesta és una veritat demostrable científicament i cal insistir-hi ara més que mai. Ara que el balanç de la transició i de 25 anys d'unes determinades polítiques lingüístiques van validant unes hipòtesis fetes de molt de temps enrere per la sociolingüística crítica que no són gens afalagadores per la llengua, però també perquè encara som a temps de fer les rectificacions necessàries per assegurar el futur del català. Per aquestes rectificacions cal tenir en compte una idea que ja ha estat exposada fa temps. Si els catalanoparlants aconseguim imposar el català a totes les persones que viuen en aquest país, tothom veurà el català com un instrument útil, necessari i res més. Però, si no ho aconseguim o no ho volem fer, sempre hi haurà gent que ens acusarà de voler imposar el català.
Literatura catalana.
Bona nit, Emili Roig.
Bona nit, companys.
Bé, doncs estem aquí expectants per sentir-te parlar sobre Sor Isabel de Villena i la Vita Christi. Què ens en dius d'aquesta escriptora? De quin segle era?
Segle XV. Correspondria al segle d'or de la literatura catalana i seria un dels representants de la nomenada Escola Valenciana. L'única dona dintre d'aquesta Escola Valenciana. Doncs bé, Isabel de Villena, o Sor Isabel de Villena com se la coneix normalment, naix a València al voltant de l'any 1430. És filla bastarda d'un noble castellà, anomenat Enric de Villena, que era un home erudit. La vida de la nostra escriptora no va ser gens diferent de la d'altres filles il·legítimes de l'aristocràcia. És a dir, anaven normalment a parar a un convent. És per això que als 15 anys Isabel de Villena ingressa al convent de la Trinitat de València, que acabava de ser fundat per la reina per a les monges clarisses. L'any 1463, tot i ser filla il·legítima, va ser elegida abadessa gràcies a una dispensa especial del papa i, segons la tradició, diu que hi ha una intervenció miraculosa de l'arcàngel Sant Miquel. Això no ho sabrem mai.
Pot ser que sí, pot ser que sí.
Sí. Diguem que durant la seva vida religiosa, Sor Isabel es guanya una fama de santedat i reuneix al seu voltant un nodrit grup d'escriptors que la veneren per la seva altura intel·lectual i li dediquen normalment les seues obres. Sor Isabel de Viena va morir al mateix convent, on va residir 45 anys, víctima d'una epidèmia que assolà València l'any 1490. Però no és important, diguem, que la vida de Sor Isabel de Viena, sinó que el que és important és la seva gran obra, el Vita Christi, l'anomenada resposta a la misogínia de l'espill de Jaume Roig. Doncs bé, el Vita Christi és un llibre ja publicat després de la mort de Sor Isabel de Viena, l'any 1497, sobretot gràcies a l'interès de la reina Isabel I de Castella. El llibre és bàsicament una vida de Jesucrist, escrita amb el propòsit d'il·lustrar el que eren les seues monges del seu convent. Però, clar, la originalitat del llibre rau en, bàsicament en el punt de vista femení i feminista que li dona l'autora. Perquè, clar, el que havia de ser una vida de Jesucrist esdevé en les seues mans la vida de la Mare de Déu i de les dones del seu entorn. El llibre comença i acaba amb el naixement de la Verge i la seva assumpció al cel. Però, clar, la vida de Jesús, doncs, només constitueix la part central de l'obra. La gran part del llibre parla sobre la Verge i sobre altres dones que estigueren a prop de Jesucrist. I bé, sobretot això que us he dit, que el llibre, les autèntiques protagonistes del llibre són les dones i un punt de vista molt feminista per a contrarrestar la misogínia que imperava en aquell moment. Uh-huh. I bé, us llegiré un petit fragmentet del llibre que es titula Com la senyora desmamà el seu amat fill.
Has buscat el tros més picant.
Sí, vinga, va.
D'acord.
I diu, no desmamà la senyora el seu fill fins hagué complit 3 anys. Car no tenia les delicadures que les altres mares acostumen dar a seus fills quan els desmamen ans de temps. Ens era tanta la necessitat i pobrea de sa senyoria que, sant lo senyor de poca edat, algunes vegades demanava a menjar i sa senyoria no tenia en tota la sua casa que donar-li, ni tan sols un trosset de pa. Oh, quin coltell de dolor era, això a sa Mercè. I amb quantes llàgrimes li responia dient, vida mia, no tinc que us done. I d'aquí avant, 2 dies, al dinar, sa senyoria guardava un poc de pa perquè porgués almorzar i berenar lo seu amat fill, segons la tendrea de la sua edat requeria. I aquí acabaria aquest trosset, que al final no ha sigut tan picant, eh?
No, no.
Bé, doncs tendrea, bonea i sabia.
Sí.
Doncs vinga, Emili.
Moltes gràcies. T'esperem la setmana que ve amb una nova col·laboració.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga.
A veure.
Vinga, fins ara. Adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Lletres i música.
Bé, seguint amb el programa de Tirant de Llibres, parlem ara de l'espai de l'espai que anomenem Lletres i Música, amb una cançó dels Beatles que es diu Something. Something és el nom en anglès que vol dir alguna cosa, no? És una cançó procedent de l'àlbum Abbey Road, que va ser impresa, diguem-ne, el 1969, fa ja una colla d'anys. Molta gent d'aquí encara no hi era, però que es tracta d'una cançó d'amor, encara que sigui, tingui aquest títol, feta per George Harrison, que era un dels components del quartet. Something va ser començada el 1968, però, tot i que l'àlbum va ser gravat, va ser enregistrat i barrejat entre l'1 de juliol i el 25 d'agost del 69 als estudis que EMI tenia al carrer d'Abbey Road a Londres. A Londres hi ha un carrer que té aquest nom, que és el que figura, a més, a la portada d'aquest àlbum, de l'Abbey Road, que té el mateix nom. Hi ha dubtes sobre a qui anava dedicada aquesta cançó. Segons alguns amics, a la seva dona. La seva dona de llavors, que va canviar, Patti Boot. Però segons afirmacions del mateix artista, diu que la va compondre quan estava pensant en Ray Charles, cosa que no sabem exactament quina és la veritat. Ara sentirem la versió original dels Beatles de Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Després de sentir la versió original, ara us donaré la traducció que n'he fet d'aquesta cançó. Alguna cosa en la manera en què es mou m'atreu com cap altre amant. Alguna cosa en la manera en què en sap fer anar. No vull deixar-la ara. Saps que ara crec en ella. En algun lloc del seu somriure sap que no necessito cap altre amant. Alguna cosa en el seu estil que m'ho mostra. No vull deixar-la ara. Saps que ara crec en ella. M'estàs demanant que el meu humor creixi. No ho sé, no ho sé. Espera't, et puc ensenyar. Però no ho sé, no ho sé. Alguna cosa en la manera que ella sap. I tot el que he de fer és pensar en ella. Alguna cosa en els objectes que ella em mostra. No vull deixar-la ara, saps que ara crec en ella. I després d'això sentirem la versió en català d'aquesta cançó de Something.
Com es mou. M'atrau com no fa una altra dona. Alguna cosa en com em sap fer anar. No me'n vull allunyar. Em diu que amb ella per fi m'he trobat. Alguna cosa en com es mostra en mi. Fa creure i és veritat, dubto si pot ser veritat. I ara em pregunta si és prou fort, si és prou fort, si és prou fort. Si el nostre amor és de debò, si és prou fort, si és prou
sobre el fet literari.
Hola, bona nit, Helena.
Helena, bona nit. Hola.
Tenim ja aquí l'Helena Martínez Pons.
Doncs avui ens... sí, ja fa estoneta, que ja estic connectada, diguem.
Ah, molt bé. Perdona si hi ha hagut espera. Avui ens vols parlar d'Umberto Eco i d'una obra seva que es diu El cementiri de Praga.
Doncs sí.
Pot ser que sigui l'obra més recent?
Sí, sí.
D'acord,
sí.
O sigui, després del... per exemple, el Pèndol de Foucault, sí. El nom de la Rosa, ve aquesta, eh?
Jo el nom de la Rosa me'l vaig llegir i reconec que el Pèndol de Foucault no vaig encaixar-lo. No
era sobre esoterisme, em sembla, oi?
Sí, sí, però era més aviat com estava escrit. Jo avui dubtava sobre parlar, dubtava entre dos llibres, i al final m'he decantat per aquest. A l'altre no us diré quin és, perquè el tinc previst per la setmana vinent, i així mantenim també una mica de misteri,
sí.
Perquè aquest llibre m'ha semblat especial, en tant en quant, doncs, bueno, té una vessant molt, molt, molt irònica. També té una mena de narrativa molt hilarant, que penso que en els temps que corren ja va bé, que de tant en tant un llibre ens faci somriure. I per què bé? Perquè vosaltres ja sabeu aquestes alçades i probablement la nostra audiència ja sap que a mi m'agraden molt les novel·les que barregen ficció i realitat, no? I personatges que són de veritat amb personatges que són protagonistes de les històries dels autors. Aquest està molt bé. És una història molt, molt interessant. el protagonista, que ja té un nom, si més no curiós, Simon Simonini, és molt tot cacofònic, doncs és piemontès, com Umberto Eco, que sabeu que va néixer a Alessandria, per tant és piemontès també, i jo no diria que és l'alter ego de l'Eco, perquè tampoc tinc massa, una idea massa clara de com és, però sí que veig coses que realment les he vistes en el nom de la Rosa. Us explico una mica. Aquesta novel·la està plena de dades històriques que, perdoneu, que són veritat, i que més o menys passen en el curs del segle XIX, i que també té... era una època molt moguda, després us explicaré una mica, us faré refrescar la memòria, però clar, per explicar aquesta història, doncs clar, i per enganxar-te, doncs hi ha molta intriga, hi ha molts personatges molt seductors, i bé, a part de Simon, perquè clar, imagineu-vos, coneix molta gent, i ell és un estafador, s'ha conegut amb Freud, ja sabeu que per la part que em toca, doncs Freud és un personatge important.
L'Helena psicòloga.
Sí. I bé, té com una mena de desdoblament de personalitat. D'una banda és aquest estafador i d'altra banda doncs disfruta de la vida, de la gent, té bon cor. No podem dir que sigui un personatge... O sigui, el personatge ens guanya. A veure, no és un personatge de la profunditat que sé jo. Posa d'una Karenina, d'una Emma Bovary. No és un personatge d'aquesta profunditat. És més aviat, doncs, alegre, simpàtic, cau bé, i això sí, et sedueix des del primer moment. Bé, són històries... I surt el Garibaldi, surt el cas Dreyfus, surt... hi ha petits esquitxos d'antisemitisme, i, són bases històriques barrejades amb la ficció. Ell participa, el Simone, participa a tots els aconteixements rellevants de la seva època, la qual cosa ja ens diu molt, no? O sigui, ell vol estar arreu. Llavors, ell, clar, per poder fer això, doncs, ha d'assumir diferents identitats, no? Pot ser, de cop i volta, pot tenir interès en una escola jesuïta, com es converteix també en un moment donat en oficial de l'exèrcit, un falsificador, un terrorista... el misteriós de la Picola, està molt bé, perquè a més ell s'identifica en cada personatge, no és que ell perdi, no és que ell tingui clar que Simon és ell, però que hi està fingint, no, és que ell s'identifica en els personatges. Jo penso que això és, mig segle de història, de conspiracions, d'escàndols que realment van ser de veritat, revoltes polítiques, etc., i també de molts casos, però també de moltes coses que es van aconseguir, no? Una d'elles, la burgesia com puja a dalt de tot ja i es consolida com a classe social absolutament assentada, l'aparició també del proletariat, clar, una cosa du l'altra. També parla una mica, i no veladament, de les lògies masòniques, de les comunitats jueves, però no ho fa des d'una perspectiva morbosa, ni tan sols es posiciona. Jo sé que aquest llibre va aixecar, o sigui, molta gent es va aixecar en contra, i entre ells la comunitat jueva italiana, però no he sabut veure-ho, això. I bé, l'experiència revolucionària de la comuna... No sé, és un llibre molt, molt, molt simpàtic, molt entranyable. És llarguet, però és d'aquells que és lleuger de llegir. Jo penso que és interessant que la gent faci un repàs de la història, i ja que no agafem massa els llibres d'història, doncs, si més no, poder agafar aquestes novel·les que, ens la recorden. No ens l'expliquen, però ens la recorden.
Mm-hmm. Molt bé. Alguna cosa més a afegir, Helena?
Doncs, en principi no, només dir-vos que no diré res d'Umberto Eco, perquè penso que no val la pena. Tu ja has parlat, Jordi, dels seus llibres més coneguts,
sí, El nom de la Rosa, El pèndol de Foucault...
I penso que el coneix tothom, la veritat, vull dir, poca cosa a dir, és un home viu encara, molt viu.
Sí, 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 un professor de semiòtica, oi?
Sí.
I per una altra banda té aquest costat creatiu.
Sí, i a veure, és un home gran,
Força, i últimament em sembla que s'ha tret la barba.
Sí, el que passa que hi ha molt poques fotos de la postbarba, sí.
Crec que el va entrevistar la Mònica Terribas en una biblioteca de Barcelona, i van treure l'entrevista per TV3, i llavors allò que arriba un senyor molt alt i molt corpulent, ufanós, I llavors, doncs, diuen, i aquest és Umberto Eco, i no s'assemblava gens a l'Umberto Eco que hem conegut tota la vida, eh? S'assemblava, no sé, a qualsevol cosa veig Umberto Eco.
Umberto Eco. Doncs mira, el protagonista de la nostra història és exactament com tu acabes d'escriure. A la tapa del llibre surt d'esquena, però sí, és Ali Corpulent. I el Simón és Ali Corpulent, sí, sí.
Doncs vés a saber que hi ha d'Umberto Eco en el personatge.
Jo penso que hi ha molt d'Umberto Eco, no només en aquest personatge, a gairebé tots els personatges. I ja ho vaig pensar això com vaig llegir el nom de la Rosa. Vull dir que és possible, aviam. Jo si fos escriptora, naturalment que faria que personatges tinguessin coses meves, i tant que sí. Al cap i a la fi, quan un, diguem, idea o crea un personatge, doncs probablement busca una mena de catarsi o alguna cosa estranya, però clar, alguna cosa s'ha d'identificar.
A vegades no es pot evitar això, eh?
Clar, Joan, clar, tens raó.
Vinga, Helena, doncs
moltíssimes
ens
gràcies.
Ens sentim la setmana vinent.
Això mateix.
Vinga, bona nit.
La setmana vinent. Bona nit.
Vinga, bona nit.
Bé, doncs ja tenim a punt la frase d'aquesta setmana. És una frase d'Aristòtil, concretament extreta del llibre Ètica a Nicomac. I és una frase una mica llarga. I diu així: qualsevol es pot enfadar, això és molt fàcil, però enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú, amb el propòsit just i de la manera correcta, això, certament, no resulta tan senzill.
Molt bona la frase, molt bona.
Me la van ensenyar aquest cap de setmana amb un curset.
Ah, fixa't, jo pensava que després del curset havies anat a buscar l'Ètica Nicòmac, però... ja ens has dit la font. Molt bé.
Molt bé.
Bé, abans de passar el convidat del programa, volíem aquí, des d'aquí, retre, diguem-ne, un record a la Neus Barceló, que possiblement, a partir del mes de febrer, se'ns faci de corresponsal de les Illes. Estem aquí treballant intensament per aconseguir corresponsal de tots els països catalans i a veure si tenim sort i el Neus doncs s'acaba convencent i la tenim aquí a partir del mes de febrer. I també, doncs, a partir amb això ja, doncs, acabem el programa número 156, com dit abans. No, ja dic que us heu perdut un llibre, però heu guanyat que l'any que la setmana que ve tornem a ser aquí i tornar a insistir amb els llibres que ens apassionen i que esperem que us agradin també a vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, i ja ho sabeu, ens vinga. Podeu escoltar dilluns o dimecres.
Fins la setmana vinent. Adéu.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.